Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Del 14 al 21 de gener, vine a Israel amb el Club Més Amics. Descobrirem la ruta nabatea del sud del país amb visites a Beersheba o Eilat, les runes arqueològiques de Mamshit i Shitba i meravelles naturals com la Mar Morta, el desert de Negev o el cràter de Mitzper Ramon. Del 14 al 21 de gener, Israel amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Finava l'octubre i els crepuscles fent sempre més i més lloc a la nit.
Caterina Alberti Paradís, Víctor Català. Solitud, 1904-1905.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa produït pel Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem una setmana més els qui el fem possible, en Santi Grimau al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Amb el lema No estimem de paraules, sinó amb obres, aquest diumenge, dia 19 de novembre, se celebra per primera vegada i per voluntat del Papa Francesc la primera Jornada Mundial dels Pobres, una data que va marcar el final del Jubileu de la Misericòrdia i que s'ha fixat per a celebrar-se cada tercer diumenge del mes de novembre. En el seu missatge per aquesta jornada, el Sant Pare recorda que l'atenció als pobres ha estat sempre una constant en l'Església des dels seus inicis. Diu que moltes pàgines de la història s'han escrit per cristians que amb tota senzillesa i humilitat i amb el generós ingeni de la caritat han servit als germans més pobres, afirma citant l'exemple de Sant Francesc d'Assís. També alerta els cristians a que no val una bona obra setmanal per tranquil·litzar la consciència, sinó que és necessari anar a trobar-los, mirar-los als ulls, abraçar-los i fer-los sentir l'escalf de l'amor que trenca el cercle de la soledat. Podeu llegir aquestes frases i altres al missatge sencer del Papa al web de l'Arquebisbat de Tarragona, a la secció Documents Santa Seu. I l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, també ens parla d'aquesta jornada en la seva glosa dominical. Escoltem-lo.
Déu vos guard. El Papa ha convocat per aquest diumenge 19 de novembre la primera Jornada Mundial dels Pobres. Anteriorment ja ha tingut molts gestos que mostren la seva preocupació pels descartats de la societat, començant per l'elecció del seu nom com a pontífex en memòria de Sant Francesc d'Assís, exemple d'amor a la pobresa. És una pobresa evangèlica. L'apòstol Sant Joan va dir, fills meus, no estimem amb frases i paraules, sinó amb obres i de veritat. Així ho fa el Papa, visitant els suburbis de les ciutats i organitzant al Vaticà mateix centres assistencials per a les persones necessitades, com un alberg per als sense sostre, un menjador, una perruqueria, serveis de farmàcia, etc. Fins i tot ha col·locat en un pati una escultura d'un pobre dormint en un banc de carrer. Francesc ens ha demanat, en ocasió d'aquesta data, que tinguem algun gest de solidaritat amb els pobres. Recollint aquest suggeriment, vaig tenir una trobada amb persones sense llar i altres que estaven necessitades, així com els voluntaris que acostumen a atendre'ls. Els vaig convidar a una visita guiada a la Catedral de Tarragona i, posteriorment, a un berenar en un local proper, alhora que espero que alguns puguin atendre la invitació que també els vaig fer de sumar-se a la missa dominical. Hem de guiar-nos per l'exemple dels primers cristians, dels quals es deia en els fets dels apòstols que els qui eren propietaris de terres o de cases les venien i el producte de la venda era distribuït segons les necessitats de cadascú. I seguir l'exemple de molts sants que van dedicar la seva vida als més fràgils de la societat, empresa que mai no arribarà a assolir l'èxit desitjable, però que no per això cal menys valorar. Quan Santa Teresa de Calcuta va iniciar la seva enorme tasca caritativa, després de rebre una crida dins la crida, els qui li objectaven que la suma dels seus esforços sempre seria ínfima comparada amb les necessitats, contestava que ella no pretenia sumar, sinó restar, i cada persona que aconseguia rescatar del carrer i de la pobresa absoluta justificava la seva feina. A l'Església tenim entitats molt conegudes que treballen pels més pobres i no s'obliden dels més sofrents de la humanitat. Segons Valentà, un informe de l'ONU, fa unes setmanes, una de cada 9 persones que habiten al món passen gana, 815 milions. Però els pobres no solament habiten el tercer món, també els veiem en els nostres carrers. Cal prendre consciència del nostre deure d'ajudar-los. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge, que és el 33 de durant l'any. El passatge bíblic és del capítol 25 de l'evangelista Sant Mateu. És la paràbola dels talents. Després d'aquest evangeli escoltarem el comentari que ens fa el biblista mossèn Joan Magí.
De manera semblant, un home que havia de fer un llarg viatge va cridar els seus servents i els va confiar els seus béns. A un li donà 5 talents, a l'altre 2 i a l'altre 1. A cada un segons la seva capacitat. I després se'n va anar. Immediatament, el qui havia rebut 5 talents els va fer treballar i va guanyar-ne 5 més. Igualment, el qui n'havia rebut 2 en va guanyar 2 més. Però el qui n'havia rebut 1 se'n va anar a fer un clot a terra i va amagar-hi els diners del seu amo. Al cap de molt temps, arriba l'amo d'aquells servents i es posa a passar comptes amb ells. Es presentà el qui havia rebut 5 talents i en dugué 5 més, tot dient: «Senyor, em vas confiar 5 talents. Mira, n'he guanyat 5 més». L'amo li va dir: «Molt bé, servent bo i fidel. Has estat fidel en poca cosa. Jo t'encomanaré molt més. Entra al goig del teu senyor». Es presentà també el qui havia rebut 2 talents i digué: «Senyor, em vas confiar 2 talents. Mira, n'he guanyat 2 més». L'amo li va dir: «Molt bé, servent bo i fidel. Has estat fidel en poca cosa. Jo t'encomanaré molt més. Entra al goig del teu senyor». Es presentà encara el qui havia rebut 1 talent i digué: «Senyor, sabia que ets un home dur, que segues on no has sembrat i reculls on no has escampat. Vaig tenir por i vaig amagar a terra el teu talent. Aquí tens el que és teu». Però l'amo li va respondre: «Servent dolent i gandul, sabies que sego on no he sembrat i recullo on no he escampat. Per això calia que posessis els meus diners al banc, i ara que he tornat, hauria recobrat el que és meu amb els interessos. Preneu-li el talent i doneu-lo al qui en té 10, perquè a tot aquell qui té li donaran encara més i en tindrà a vessar. Però al qui no té li prendran fins allò que li queda, i aquest servent inútil llanceu-lo fora, a la tenebra. Allà hi haurà els plors i el cruixit de dents».
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 19 de novembre celebrem el diumenge 33 de durant l'any. La llum de Déu és la força de la vida. Il·lumina sempre el nostre camí, com ens diu en pregari el salmista. La teva paraula és llum dels meus passos, la claror que m'il·lumina el camí.
Per això, les nostres trobades de fe a la missa dels diumenges ens ofereixen l'ocasió d'enfortir-nos en l'alegre llibertat del camí de la fe vers la plenitud del goig personal, familiar, eclesial i solidari amb tothom.
El nostre encontre dominical és l'ocasió normal de trobar-nos al costat de Jesucrist, que parla i actua per mitjà de tots nosaltres. Ell és la paraula de Déu que porta la llum en la vida que ens comunica, la llum que cap a la foscor pot ofegar.
El Papa Francesc ens diu: Jesucrist també pot trencar els esquemes avorrits en els quals pretenem tancar-lo i ens sorprèn amb la seva constant creativitat divina. Cada cop que intentem tornar a la font i recuperar la frescor original de l'Evangeli, brollen nous camins, mètodes creatius, altres formes d'expressió, signes més eloqüents, paraules carregades de renovat significat per al món actual. En realitat, tota autèntica acció evangelitzadora és sempre nova.
L'Evangeli ens anima a fer servir els dons que Déu ens ha donat a tots per a fer-los fructificar i celebrar-ne l'eficàcia.
L'Evangeli de Mateu ens ofereix la paràbola de Jesús sobre l'administració dels dons rebuts. Déu, que és amor, ens dona les qualitats més adequades a cadascú de nosaltres i la seva gràcia per a saber-los administrar al seu estil. Déu, comunitat trinitària d'amor, ens ha capacitat per experimentar i celebrar la comunió dels dons rebuts. Si no els fem servir, no podrem arribar a la celebració amb el Senyor.
L'any 2016 es presentava a Bèlgica una exposició que recollia les intervencions arqueològiques realitzades en diverses catedrals d'Europa, principalment de la ciutat belga de Tournai. Després de recórrer diferents ciutats, aquesta setmana s'ha inaugurat aquesta mostra a Tarragona, organitzada pel Museu Bíblic Tarraconense, seu de l'exposició, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. Avui en coneixem més detalls a l'espai de l'entrevista amb el director del Museu Bíblic Tarraconense, el doctor Andreu Muñoz. Benvingut.
Moltes gràcies.
Avui dia, una intervenció arqueològica en una catedral, què ens permet conèixer?
Jo crec que permet conèixer moltes coses, no? Sobretot la pròpia evolució morfològica de les nostres ciutats. Hem de pensar que el fenomen de les catedrals, com a conjunt històric, és comú a tota Europa. I generalment, les primeres catedrals d'Europa que es van erigir s'erigeixen aprofitant estructures de privilegi clàssiques, és a dir, que sobre la ciutat romana, sigui al damunt d'un fòrum, d'un temple, aquestes catedrals generalment van ocupar un nou espai, perquè la concepció religiosa, social, política, també se transformava. Per tant, és com si fos un arbre, no? Un arbre que arrela, que té unes arrels profundes clavades a la terra, aquestes arrels profundes són el món clàssic, i després neix una planta nova, que és el cristianisme. Les catedrals representen aquesta simbiosi entre món clàssic i món cristià, els dos pilars fonamentals de la cultura d'Europa. Aquí tenim les nostres arrels. Per tant, sempre excavar una catedral representa conèixer els nostres orígens, les seqüències espacials i temporals de com han anat evolucionant aquestes parts que, com en el cas de Tarragona, durant 2.000 anys han estat espais sagrats.
Aquesta exposició itinerant, que recordem que s'ha inaugurat aquesta setmana al Museu Bíblic Tarraconense, recull exemples d'intervencions arqueològiques en diferents catedrals, però també conté una mostra, una part important de casa nostra, no?
Efectivament, l'exposició recull unes 20 mostres de catedrals que es donen per tota Europa, catedrals com Ginebra, com Colònia, com Milà, la pròpia Tournai, que és l'anfitriona d'aquesta exposició, i també com la nostra. Per tant, el fet d'excavar catedrals no és un fet insòlid. La mostra, efectivament, recull quin ha estat el camí de la investigació en la nostra catedral que porta allò que podríem dir la friolera de 400 anys, perquè ja en el segle XVI ja hi ha una preocupació per conèixer aquest espai d'erudits com Lluís Pons i Car, diferents treballs, estudis, intervencions arqueològiques com les que hem anat realitzant en aquest últim temps, completen la història de la investigació fins a tenir pràcticament clar el model d'època altiimperial, que és el que en l'exposició se representarà a través d'una escala 1-200, no? D'alguna manera són els resultats científics que es transfereixen d'una manera molt pedagògica al públic en general.
una maqueta que val la pena veure, eh?
Ui, és una preciositat, oi? Perquè és una maqueta... Clar, una escala 1-200 ja ens permet bastant aproximar els detalls, eh? Perquè entenguem, una maqueta emblemàtica a Tarragona és la de la ciutat de Tàrraco, que la tenim a l'antiga audiència, i que és una meravella perquè ens dona tota la visió de la ciutat romana. És una escala 1-500. Clar, una escala 1-200 te permet encara entrar en més detall. Clar que aquesta és la part del recinte de culte. Però penseu que fins i tot s'han recreat unes 50 figures que estan reconstruint el que seria la litúrgia sacrificial que es feia en aquests temples antics, en el que cada figura té una dimensió de 0,9 centímetres, no arriba al centímetre. Aleshores, és una miniatura, és unes textures, una forma que realment jo, bueno, ho recomano perquè és preciós i perquè a més se pot aprendre molt a través d'aquesta maqueta.
I ja que el tenim aquí també a l'estudi de ràdio, volem preguntar-li per aquesta construcció del Jardí Bíblic, que estan en una campanya de recollida de fons, no?
Estem en una campanya de recollida de fons. Costa molt. El Museu Bíblic és un museu que té un gran voluntariat, té una il·lusió molt gran per construir. D'una banda, la cultura bíblica, que és el mandat que nosaltres tenim, és a dir, com transferir la cultura bíblica a la societat. Però també, clar, tenim un patrimoni que és el propi edifici, un edifici que conté restes d'època Flàvia, que conté elements d'època medieval. L'edifici, a nivell mestre, és una construcció renaixentista, té un refugi de la Guerra Civil per sota. Tota la diacronia de la part alta està representada allà. I el jardí creiem que ha de ser un espai que reforci aquests valors transcendents, no? Molt pocs recursos. És un museu que no està dintre en aquests moments de la xarxa de museus. Per tant, no tenim subvencions regulars de les administracions públiques. Això ens fa ser molt creatius i hem d'intentar, doncs bé, raspar per tot arreu. Gràcies a Déu que també hi ha molta generositat per part de molta gent. Per tant, sí que és veritat que tenim encetada una campanya de micromecenatge, allò que diem piano-piano, amb l'objectiu de transformar el pati, primer, en un espai d'aprenentatge. Les ruïnes que hem descobert ara, el mur del Tèmenos, s'ha museïtzat. Intentem construir un espai de pau, diàfan, que la gent pugui entrar, doncs, a llegir un llibre d'espiritualitat, a poder passejar, que els tallers, per exemple, escolars que se realitzin al Museu Bíblic tinguin un entorn molt bonic al costat de la catedral. I això està costant molt, eh? Però estem en ello. Eh? És a dir, que anem amb ganes, aviam si realment convertim aquest espai en un espai verd, molt bonic, educatiu, i crec que tindrem sort. Eh? Nosaltres ara sí que apel·lem molt a les administracions públiques a que ens donin un cop de mà, perquè nosaltres podem posar tota la il·lusió, tota la força, la mà d'obra, el discurs, el relat està superben construït. Ara el que necessitem és aquella petita empenta de les administracions. No necessitem ajudes multimilionàries, eh? De vegades amb 12-15 mil euros un pot fer autèntics prodigis. Eh? Per tant, aportem aquest bé, aquest benefici a la nostra ciutat, al nostre país, al nostre territori, i sí que en aquest sentit apel·lem a la generositat dels particulars, però també a la responsabilitat de les administracions.
Doncs convidem també a visitar aquesta exposició que estarà fins al dia 21 de gener al Museu Bíblic Tarraconense, l'exposició de Tarragona a Tournai, l'arqueologia de les primeres catedrals d'Europa. La podreu visitar de dilluns a dijous de 4 a 7 de la tarda i també dissabtes i diumenges de 10 a 1. Trobareu més informació al web museu.biblic.arqtgn.cat. Avui a l'Espai de l'Entrevista ens ha acompanyat el doctor Andreu Muñoz, que és el director del Museu Bíblic Tarraconense. Gràcies una vegada més per ser aquí i per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres per la divulgació.
Doncs obrim el bloc de notícies amb l'acte d'inauguració celebrat a l'Església de Sant Miquel de Montblanc amb motiu de la seva nova il·luminació interior.
Una il·luminació inaugurada el diumenge 12 de novembre i que reduirà el consum energètic i millorarà la qualitat lumínica de l'interior del temple. Aquest projecte, que ha requerit una inversió de 35.000 euros i ha estat finançada en gran part per la Fundació Endesa, en col·laboració amb la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Montblanc i la mateixa parròquia de Santa Maria, ha consistit en canviar la totalitat de la instal·lació elèctrica per a una d'última tecnologia, més adaptada a les necessitats actuals i futures de l'edifici, tals com la instal·lació d'un sistema d'il·luminació més eficient i moderna. A part de garantir una adequada il·luminació per als diferents usos que es poden donar a l'Església, permetrà destacar la seva bellesa arquitectònica i artística, especialment la de l'enteixinat medieval del sostre, un dels elements més singulars d'aquest temple. L'església de Sant Miquel destaca per ser un dels pocs exemplars que queden en peu d'edifici gòtic religiós amb coberta de fusta policromada amb dues teulades, mantingudes per arcs diafragmàtics de pedra. En els darrers 10 anys s'ha realitzat el procés integral de restauració de l'edifici que ara ha culminat amb la nova il·luminació.
I aquesta setmana, amb motiu de la primera Jornada Mundial dels Pobres que us parlàvem a l'inici del programa, l'arquebisbe de Tarragona ha compartit una tarda amb usuaris de la Fundació Bona Nit i Cafè i Caliu de Tarragona.
Amb motiu d'aquesta jornada convocada pel Papa Francesc, que se celebrarà a partir d'ara cada tercer diumenge de novembre, l'arquebisbe Monsenyor Jaume Pujol ha compartit la tarda d'aquest dijous 16 de novembre amb usuaris, voluntaris i professionals de la Fundació Bona Nit i Cafè i Caliu. L'arquebisbe els ha fet una visita guiada per la Catedral de Tarragona i seguidament han compartit un petit refrigeri. La Fundació Bona Nit procura allotjament a persones sense sostre, mentre que Cafè i Caliu, un servei de Càritas interparroquial de Tarragona, dona esmorzar complet a les persones sense llar o que viuen en situacions de risc social.
Cada mes es publica un vídeo que porta per títol El vídeo del Papa. Són les intencions de pregària del Sant Pare per cada mes i és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa. Aquest mes de novembre prega pels cristians de l'Àsia.
Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua. Y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones.
Doncs donem la benvinguda una setmana més a la Montserrat Roig de la llibreria de l'Arquebisbat. Benvinguda.
Hola.
Amb ella obrim aquesta secció de propostes literàries i avui també hi ha alguna proposta musical, no?
Sí.
Per quin comencem?
Sí, mira, començarem pels dos llibres. Mira, que són tots dos de l'editorial Centre de Pastoral Litúrgica i el primer que us presentem és l'autor Oriol Xirinacs i el títol és Els pobres salvaran el món. És de la col·lecció Emaús, el número 144. I la visió que ens ofereix l'autor del llibre ens fa molt entenedor l'Evangeli de Jesús. Sense recórrer a idealitzacions, ben al contrari, l'autor del llibre ens mostra, a partir de la seva dilatada experiència, actituds, qüestionaments, percepcions que es converteixen en pistes per descobrir la presència de Déu i la bona nova de Jesús entre nosaltres. I el segon llibre que us volíem presentar avui, el seu autor és Josep Castanyer, editat pel Centre de Pastoral Litúrgica, i el seu títol és Martí Luter, monjo i reformador. També és de la col·lecció Maús, el número 143. La figura de Luter ha marcat decisivament la història cristiana. Les 95 tesis sobre les indulgències de les quals ara es commemoren els 500 anys són el símbol de l'inici d'una nova manera d'entendre la fe cristiana que va acabar produint una ruptura que encara avui patim. I aquest llibre, escrit des d'un profund coneixement del que Luter va ser i va significar, sens dubte que ens hi podrà ajudar molt.
I també ens portes un recurs que és molt pràctic en el nostre dia a dia,
sí,
no?
Sí, sí. Un, doncs, bé, és un calendari... Bueno, el calendari Marià 2018. És un calendari per penjar a la paret. Està editat per Editorial Claret i aquest calendari Marià de l'any 2018 inclou el dia del mes, les festes marianes, la setmana litúrgica, la fase lunar i el santoral. Està dedicat a les Mares de Déu de les diferents diòcesis catalanes, fent un recorregut per tot el territori. I, per acabar, us presentem el disc que porta per títol Salve Regina, música del pare Ireneu Segarra, que ha estat produït per Discos Abadia de Montserrat, amb música interpretada per l'Escolania de Montserrat i la Capella de Música Actuals. El repertori d'aquest CD el formen 7 obres que porten la signatura del pare Ireneu.
Doncs prenem nota d'aquestes propostes literàries, aquesta musical, i gràcies per acompanyar-nos, Montserrat Roig. Com sempre, us recordem que els podreu trobar a la llibreria de l'Arquebisbat, al carrer Sant Pau número 4 de Tarragona, a l'edifici del seminari.
Sí.
I tornem la propera, el proper mes de desembre, que ja seran, suposo, propostes ja nadalenques, no?
Molt bé, això mateix, sí, sí.
Perfecte, doncs fins la propera. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu.
Avui també ens acompanya mossèn Ricard Cabré amb la seva secció Qui tingui oïdes que escolti. Aquesta setmana ens parla d'un dia mundial en el que encara queda molt per fer. Són els drets dels infants. Aquesta jornada la celebrem cada 20 de novembre.
Bons amics, el dia 20 de novembre de 1959, l'Assemblea General de l'ONU va fer públic la Declaració Universal sobre els Drets de l'Infant. L'article segon de la declaració diu: els estats han de garantir els drets d'aquesta convenció a tot infant, sense excepció, i hauran de prendre les mesures que calgui per protegir els infants de tota classe de discriminació. Per tant, es tracta d'un deure fonamental que no es pot deixar de banda sense fallar en quelcom essencial per a la vida dels pobles. Només dos països que formen part de les Nacions Unides no han ratificat la declaració: Somàlia i els Estats Units d'Amèrica. El 1979, als 20 anys de la declaració, les Nacions Unides van fer una crida mundial per una mobilització a favor de la infància. La van signar molts països, reconeixent que la declaració havia propiciat una actitud més responsable sobre el problema de la infància desatesa. Cal reconèixer que s'ha progressat en aquest camp, però queden encara moltes llacunes. El primer i el més important és el dret a la vida. Són molts, milions, els nens que moren sense arribar als 5 anys. Molts no arriben ni a néixer. Una vegada s'han generat ja té dret a la vida. Altres moren de gana, sobretot en països pobres, quan els sous són insignificants o no es percep sou de cap mena. Tots els nens, segons la declaració, tenen dret a un habitatge i un caliu dignes, que moltes vegades manquen per culpa de les guerres o de la mateixa fam que pateix el país. Milers de nens s'han quedat sense sostre i han de sobreviure en campaments infames en espera que algú es decideixi rescatar-los d'aquesta situació. Però la indolència dels governs fa que s'allargui aquesta tragèdia. Un altre dret reconegut per la declaració és el de l'educació. Tot nen té dret a l'educació i l'Estat té l'obligació d'assegurar-li almenys l'educació primària, gratuïta i obligatòria. Una educació, diu la mateixa declaració, orientada al desplegament de la personalitat i les aptituds de l'infant a fi de preparar per una vida adulta activa. Molts nens en el món resten al marge d'aquest objectiu perquè els governs valoren més altres propostes menys fonamentals i redueixen el pressupost pedagògic. L'Estat ha de vetllar, diu la declaració, no sols perquè els nens puguin néixer en les degudes condicions, sinó que també puguin créixer sans i desenvolupar les seves capacitats. És la millor inversió indispensable per poder gaudir d'un poble desenvolupat, ric en valors i creatiu. Amics, germans, fins un altre dia, si a Déu plau.
Doncs hem arribat al final del programa d'aquesta setmana. Us recordem que si voleu tornar a escoltar-lo o bé descarregar-lo, podeu fer sempre des del web esglésiadetarragona.cat. A la secció de la ràdio trobareu allà tots els podcasts. Res més, tornem la propera setmana amb més programa. Que vagi molt bé. A reveure.